L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, si et jutgen, què passa? Imagina't que realment vols l'aprovació de tothom i que és possible aconseguir-la i és també un objectiu sa i digne d'obtenir. Pensa en la persona del teu cercle de relacions que més aprovació rebi. El més probable és que estiguis pensant en algú directe, franc, independent de l'opinió dels altres. Un ésser realitzat. El més segur és que tingui poc o gens de temps per buscar l'aprovació dels altres. El més probable és que sigui una persona que diu les coses tal com són, malgrat les conseqüències que pugui comportar. Aquestes paraules són del psicòleg Gwen Dyer, al seu llibre Les teves zones errònies, un clàssic, i conclou: la gent que sembla que aconsegueix la màxima quantitat d'aprovació a la vida és precisament la que mai la busca, que no la desitja i que no li preocupa aconseguir-la. I deia l'especialista en relacions interpersonals Ferran Ramon Cortés i amic de l'ofici de viure: no hi ha ningú immune a la sobrecàrrega de judicis negatius. Al mateix temps, a tots ens cal una dosi raonable de reconeixement. L'absència de lloances deixa empremta en el nostre estat emocional. La persona que només rep crítiques d'allò que fa acaba creient que fa les coses malament i que no és bona en la seva feina. Acaba perdent l'autoestima. Avui a l'ofici de viure, el judici dels altres. Si et jutgen, què passa?
Ichiro Kishimi. No vivim per satisfer les expectatives dels altres.
Rafael Santandreu, psicòleg.
Si tens una exigència brutal perquè t'acceptin, tens por de que no t'acceptin, curiosament estaràs molt lluny de que t'acceptin. No és curiós, però és... A mi m'ha fixat que a mi m'agrada fer com feia el Diògenes. Diuen que el tio tenia la costum de sortir pel seu poble amb un fanal encès, però de dia, no? Llavors la gent anava i li deia: però què fas amb el fanal aquest encès? I deia: perquè estic cercant un home autèntic i no el trobo, no? El tio es ficava amb tothom, era fantàstic. Però jo crec que això està... En realitat no ficar-se amb la gent, però remoure consciències, no? Trencar amb el pensament únic, això va molt bé, perquè és la manera que tenim moltes vegades de reaccionar. És bo que la gent entengui que inclús alguns de nosaltres ens agrada, en part, no Exacte. Tenir l'aprovació de la gent. No només no ens importa, sinó que ens agrada. Perquè està bé, perquè fem... Jo crec que d'aquesta manera fem un bé, perquè la gent pot canviar repentinament, i al mateix temps, hòstia, ens va de puta mare, també. O sigui, és una prova més de que no passa res, no necessites l'aprovació dels altres. Encara que... Llavors, la gent que no aprova s'equivoca, perquè una cosa és no estar d'acord amb algú. Una cosa inclús és censurar algunes de les seves actituds, de les coses que fan. Inclús aniria més lluny. Una cosa és odiar alguna de les coses que fa, però mai a la persona. Perquè la persona sempre és sagrada, meravellosa, per molt que estigui confosa o boja inclús. Però la persona segueix sent meravellosa i digna d'aprovació total i d'amor total, encara que ho diguis el que fa. Llavors, quan jo veig que hi ha gent que, per exemple, no m'aprova perquè no està d'acord amb mi, penso: és gent meravellosa, però s'equivoca.
Avui a l'ofici de viure, si et jutgen, què passa? Amb les psicòlogues Lídia Oliu i Helen Flix. Lídia, Helen, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Gràcies.
I agraïda d'estar aquí.
A la Berta Meneses també per acompanyar-nos. Berta, ben retrobada.
Gràcies.
Dius, Lídia, que la teva psicòloga un dia et va dir aquesta frase que encapçala el nostre programa d'avui, que literalment va ser com un escac i mat per tu. I que fa que des de llavors visquis molt més tranquil·la. Ens pots explicar, Lídia, què és el que et va dir?
Doncs una mica, ara ja fa un temps, no?, d'aquesta sessió que per mi va ser molt clau, on crec que parlàvem de que en els meus entorns, sobretot en els entorns més propers, sempre ha sigut potser la... Bueno, no sé si m'atreviria a dir la rara o la diferent, però la que tenia una manera de comunicar-se diferent a la dels altres, no? Jo sempre he parlat des d'un lloc fent molta referència a com em sento, les meves emocions, a parlar, doncs, a tenir converses més profundes, a qüestionar-me tot allò que em rodeja, i a vegades em sentia com que els altres no m'entenien o fins i tot que em jutjaven o que era com un ai, és que mira que ets sensible, ai, mira que ets rara, ai, mira que ets no sé què, ai, aquestes coses penses, no? I sobretot des de molt adolescent vaig començar a sentir això. I fins que un dia la meva psicòloga em va dir això, em va dir, bueno, i si pensen així, què passa? I de cop va ser un... Ah, és que realment no passa res. Passar? No passa res. Per mi va ser com un... És que si... O sigui, a nivell pràctic no passa res. Si passa, també això em col·loca a mi a qüestionar quines relacions tinc o de quina manera em vull relacionar amb els altres i adonar-me'n de realment d'on venia aquesta veu crítica. Venia de fora o venia de dins? Venia de mi cap a dir-me a mi mateixa també que havia de ser diferent o relacionar-me diferent al que jo creia o sentia.
Aquest si et jutgen què passa pot ser útil a moltes persones que ens estan escoltant a Helen Flix en una època en què hi ha molts judicis a les xarxes socials.
En aquests moments realment el judici és terrorisme, no és realment un comentari o una crítica constructiva perquè tu milloris, sinó realment és algo que va a destruir la imatge de la persona. I per mi, doncs, hauria que diferenciar-se una miqueta, o sigui, què és una crítica constructiva, què és halagar a la persona, falagar a la persona, o què és realment el que està passant ara, per exemple, en les xarxes socials, que és horrorós, vull dir, són realment killers que van contra la persona.
Sí, i estàs d'acord, Lídia?
Totalment, és que m'atreviria a dir gairebé que ja no és ni un judici, no, sinó que és odi, no? O sigui, és odi pur que, com deia la Helen, ataquen directament a la persona i no des d'un lloc ni constructiu ni que serveixi de res.
Suposo que ja no et sents rara.
Bueno, depèn. A vegades sí, he tingut la sort que a l'acceptar aquest qui jo soc, no?, també m'ha donat l'oportunitat de trobar entorns on veure que no era raro el que jo sentia i rodejar-me de persones que poden sentir i pensar igual que jo, el qual fa que no em senti tan rara, però sí que de vegades en entorns que són molt oposats a mi m'hi puc arribar a sentir, però jo no ho visc com algo negatiu o com que jo tingui un problema, no?, que potser és com ho vivia jo en la meva adolescència, sinó com de dir que molt des de l'acceptació de dir aquí ara jo segurament sóc la rara, però en un altre entorn potser seré la igual a tothom i al revés li passarà a les altres persones.
Què en pensa la Berta Meneses de tot el que estan sentint i en definitiva del judici dels altres i la importància que li donem i com ens fa patir?
Sí, jo penso que estem molt aturats molt sovint i molt dependents del judici dels altres. Això és fruit de que davant d'aquests estímuls, siguin qui sigui, per exemple, un judici negatiu, tenim en seguida uns mecanismes, diguem, de justificació, de defensa, que volem contrarrestar el que el judici diu. Però si el nivell de consciència augmenta entre l'estímul i la resposta, això vol dir que tens un temps, no cal que sigui una hora, no?, davant d'un judici en el qual te n'adones que hi ha molts factors externs que han contribuït a aquest judici i que mirat en perspectiva pot haver elements que me poden ajudar, però molts elements depenen de l'experiència de l'altre. de la seva situació, del seu moment, o sea, hay incluso de factors que a nivell psicològic i a nivell medioambiental estan en el mateix ambient en el que ens estem movent, això que deies abans de les redes. O sigui, aquí tot és fruit de likes i likes, no, sí, no un altre, no solament un judici constructiu, sinó una manera d'abocar allò que em passa pel cap sense cap filtre a vegades, no? Entonces, la persona, en el meu cas, no, i qualsevol persona mitjanament adulta, davant d'aquest estímul que pot causar-te de principi quasi una paràlisi, no saber per on ni què responer ni quina cara posar, el primer de tot és contactar amb tu i mirar a veure si allò té alguna ressonància en el teu interior. Perquè si té alguna cosa que ressona en el teu interior, possiblement sigui una ajuda, el mateix judici. Però possiblement no sigui tan exagerat com lo proposa. És a dir, se matitza moltíssim si tu te dones aquest temps de consciència, el judici que ve de fora. I en aquest temps, no, en aquella mirada des d'una profunditat diferent, aleshores inclús arribes a entendre les raons inclús que l'altre té per a fer aquest judici i tu no te sents atacada. O sigui, el més important és que tu aprenguis inclús dels judicis negatius sense que te identifiquis totalment en allò ni que lo rebutges totalment tampoc, sinó una mirada des d'una profunditat que t'ajuda a tu i a l'altre.
Ja està d'acord la Helen?
Sí, pensa que neurològicament sap que tenim un quart de segon abans de contestar i respondre a un estímul. Si nosaltres prenem consciència d'aquest quart de segon, o sigui, jo he sentit una sensació quan m'has fet una crítica, perquè ara quan fem un judici estem fent una crítica, si jo aprofito aquest quart de segon i recordo que és el seu punt de vista i per tant anem a aprendre del que m'està dient, ja sigui per donar-me en compte que és ell qui sigui, que s'està veient a si mateix i ho està projectant en mi com un mirall, o bé per entendre que potser jo sí que he tingut part de responsabilitat amb aquella resposta de judici que m'ha fet la persona. Però sempre és quan notem la sensació, l'emoció, o sigui, és donar-nos un espai per recordar que puc contestar assertivament, que puc d'alguna manera escollir com jo responc a aquella situació. Això jo ho aconsello molt amb les relacions de mares-filles, pares-fills, família. Vull dir, i entendre que quan el teu fill, tingui l'edat que tingui, està saltant a la teva iugular i t'està retratillant tota una sèrie de coses, d'alguna manera no el desvaloritzis. Para i escolta què hi ha darrere del que t'està demanant, què hi ha darrere del que està dient. I si en aquell moment l'emoció et pot, li dius correctament, ara no, sisplau, em sento malament, em retiro i després parlem. I una vegada t'hagis asserenat, pensar què t'ha dit i sentar-te i començar a preguntar-li, aviam, per què penses que ho he fet expressament? Per què creus que això ha passat així? Què és el que t'ha dolgut de tot això? I ens trobarem que de cop i volta aquella persona ens dirà gràcies perquè no m'has desvaloritzat, gràcies perquè m'has escoltat, gràcies perquè no m'has dit que sóc histèric, gràcies perquè ho he pogut treure.
Es parla de l'emoció, la Helen Flix. Esclar, moltes vegades responem a aquests judicis, a aquestes crítiques, des de l'emoció. No sé fins a quin punt, com a mestra zen, la Berta Meneses una mica intentaria deixar passar l'emoció abans de respondre.
El tema de les emocions és bastant... és multifacètic, podria dir, perquè les emocions estan associades a moltes experiències anteriors nostres, a nostra història personal, a judicis i a emocions que es mouen i inclús des de fora diuen és exagerat l'emoció que ha provocat, i és veritat. Aleshores, que si me preguntes des de la nostra pràctica, que la nostra pràctica no anul·la per a res el món emocional. El que intenta fer és netejar-lo, com si diguéssim. Que les emocions no estiguin cobertes de vels egoicos, perquè quan una emoció es mou, tinguis la suficient capacitat de veure que esa emoció és correcta o és una emoció que ha mogut alguna experiència profunda teva que no està encara elaborada. En la mateixa pràctica, molt sovint estàs sol fent-la i molt sovint emergeixen aquestes emocions dins de la mateixa pràctica. Per què? Perquè no estem morts i la nostra ment té records, té memòries. I a més, una pràctica tan profunda com és el Zen mou nivells profuns del nostre inconscient. I per tant, a vegades, inclús apareix la situació concreta que ha provocat aquesta por que t'acompanya, aquesta inseguretat que t'acompanya, i que quan algú des de fora mou aquest, en un resorte, encara que sigui una projecció de l'altra, però te la col·loca tu, esto emergeix. Què és la situació adequada? A mesura que la persona madura, evidentment, tiene més capacitat de veure abans de reaccionar. I això és consciència. I a més té una altra experiència. És l'experiència de que no és la emoció. Té una emoció.
Sí, que la persona és més que la seva emoció.
Exacte. Eh? I aleshores hi ha un àmbit profund que pot abraçar inclús la incompletitud, la carència, la sensació de que no som el personatge perfecte. I a més en l'àmbit aquest profund no pretén en absolut la perfecció. Sabe que la perfecció no ens correspon a l'ésser humà, que seria una neurosis més, no?
Això és un descans, sí. Saber, o sigui, no serem mai perfectes, és un descans això, no? Com a éssers humans.
És un descans grandíssim, sí. Però a la vegada és adonar-nos del que veritablement som. Té aquesta capacitat d'abraçar la incompletitud i la carència i la fragilitat de l'ésser humà, i dona un toque entre abraçada i humor.
De relativitzar-ho, clar.
Relativitzar-ho tot. Hem de ser conscient que biològicament, o sigui, la primera memòria que es construeix en el ser humà fins als 6-7 anys és la memòria emocional, per tant, i les primeres carpetetes que farem d'experiències de vida estan sempre directament relacionades amb l'emoció, això és el cervell límbic. A partir dels 7-8 anys es comencen a construir les connexions dels dos lòbuls frontals, que jo en broma li dic al crític intern o la cheerleader, vull dir la part de la nostra autoimatge positiva i de la nostra autoimatge negativa, i aquí és on realment entra molt, molt important, o sigui, com ens parlin els demés, perquè de com ens parlin els demés es construirà la nostra veu interna. O sigui, nosaltres acabarem parlant-nos a nosaltres mateixos a partir dels 12-13 anys a través de les veus que ens han parlat a nosaltres les persones adultes o nens que ens han redueixat, però sobretot les adultes, perquè són les que tenen pel nen realment més autoritat. Més autoritat, exacte. Mm-hmm.
Lídia Oliu, i què en penses del que ens comentava ara la Berta, d'aquestes crítiques, aquests judicis que connecten amb les nostres pors i les nostres inseguretats?
Doncs estic totalment d'acord, i també res del que comentava la Helen, no? Al final, quan nosaltres arribem en aquest món, és com un full en blanc o com una esponja, no? Que ens anem empapant de tot el que anem visquent i de tot el que ens van dient. I si nosaltres en les experiències, sobretot més primerenques de la nostra vida, ja hem pogut viure aquest judici, hem pogut rebre aquesta mirada tan crítica o a vegades molt dura, inevitablement d'adults o a mesura que anem creixent, nosaltres mateixos convertim aquesta veu i l'extrapolem tant a dins nostre com també cap als altres. I trobo que és molt clau el que comentava la Berta de apropar-nos a acceptar lliurement la nostra imperfecció, la nostra humanitat, crec que és el que li abaixa més el volum en el judici, tant intern com extern, no? El col·locar-nos a tots i totes en aquest mateix sac de ei, som éssers humans que no tenim instruccions de com viure, i penso que el que més mal ens està fent avui dia és aquest individualisme que cada vegada és més rígid, cada vegada és més dur, cada vegada és més fred, en el que ens fa creure, no?, que vivim com en unes capsuletes de cristall on tothom intenta emmascarar els seus defectes o imperfeccions. Ens estem allunyant tant de nosaltres que crec que només fa que s'apugi més el volum en aquest judici i ens fa creure que hi ha alguna persona que se'n lliura del malestar o de la imperfecció, no? Quan és com, no?, el que deia abans al principi, tots en alguna situació ens sentirem raros, tots en alguna situació ens equivocarem, tots en alguna situació voldrem, ens sentirem vulnerables, no? I quan ho podem globalitzar, o almenys en mi, crec que perd molta força el judici de l'altre, perquè quan et jutgen tu pots veure l'altre, i quan jutges et pots veure també tu, no? Llavors és com que s'abaixa molt el volum a la por al judici, que en el fons també és la por no sentir-te estimat o acceptat.
Defectes i imperfeccions, Lídia Oliu, també a nivell físic. Tu també sempre dic, com a psicòloga jove, veus també molt de patiment entre la gent més jove pel físic i les fotografies que pengen a les xarxes socials i pels comentaris que reben.
Moltíssim. De fet, o sigui, és que la nostra ment, que sempre dic, no? és com una eina molt complexa, però alhora funciona d'una manera molt simple, i és que sempre intentarà estalviar-se temps per crear significat i associacions del que viu i del que veu, no? És a dir, jo si veig una imatge d'algú aparentment molt perfecte, el meu cap començarà a construir una idea encara més perfecta d'allò que està veient, sense veure les esquerdes, les escletxes, no? On també hi cap la imperfecció, on també hi cap el patiment, on també hi cap la humanitat. No, llavors, com que ara mateix tenim molta informació, tenim moltes, moltes finestres que ens obren a un món aparentment molt perfecte, i tenim molt poc del món real, no? O sigui, és que el món real, no?, el tangible, el que ens toca directe, el seguim tinguent, però intentem aferrar-nos a una imatge molt ideal d'alguna cosa que jo crec que aquí sota s'emmascara de nou una necessitat extrema de control, per tant de seguretat, per tant d'evitar sentir por, evitar sentir patiment, i si ens anem ja al final de la cadena, segurament por a morir.
Wayne Dyer. Si vols aconseguir la teva realització personal, t'has de desfer de la necessitat d'aprovació dels altres.
En Ferran Ramon Cortés ha escrit sobre els elogis. Ens sobrecarreguem de crítiques i de retrets els uns als altres i prescindim de les lloances i els reconeixements. Rebem proporcionalment moltes menys lloances que crítiques, malgrat que, com ha demostrat la investigació científica, ens caldria, per un correcte equilibri emocional, almenys 5 lloances per cada crítica, ja que per la ment humana el que és dolent és més fort que el que és bo.
Sí, totalment d'acord. O sigui, pensa que nosaltres ja des de molt petits anem construint la nostra imatge ideal, no? Aquest ego de lo que creiem que tenim que ser, d'alçada, de color de cabell, de nas, d'intel·ligència, de valoració, en funció de quan ens han estat dient que sóc un desastre, que no sóc ordenat, que, i a més el nostre cervell està preparat expressament per anar a lo negatiu, perquè això és el que em prepara per la supervivència. Per tant, vull dir, si damunt vic en un entorn culturalment en el qual donem per sentat que el nen, el jove, ja sap el que està bé, però hem de corregir el que està malament. Ens trobem amb adults avui en dia a la consulta que quan tu els demanes que facin una llista de les seves qualitats, de les capacitats que tenen, o sigui, te les estan tot el rato dient que no són vàlides. O sigui, bueno, sí, ja sé, però jo no sóc intel·ligent, jo sóc llest. Jo sóc ordenat, bueno, no tant, perquè tinc el meu, allí una butxaqueta que està desordenada. Sóc una persona, bueno, això hi ha que mirar-ho, perquè a vegades jo també faig enfadar. O sigui, sempre estem disminuint allò que, i uns és per falsa vergonya i altres perquè realment tenen molta por de que després es generin unes expectatives sobre ells que no seran bones. Hi ha hagut una cosa que ha dit la Lídia que, si no et sap greu, m'agradaria retrobar, o sigui, regafar, i és que ha dit algo molt important, i és que socialment estem quedant molt aïllats. Quan nosaltres tenim una convivència social de compartir, com pot ser, per exemple, en un retir de l'art de viure o en qualsevol altre espai, pot ser un retir zen, o pot ser senzillament que ens anem amb els amics a celebrar una festa, es torna a generar un nucli de comunitat, de germanor. I dintre d'aquesta comunitat, cada un de nosaltres pot anar traient i veient el millor d'ell. Evidentment, quan jo he construït una autoimatge meva més o menys positiva, dintre d'aquesta solidaritat, dintre d'aquesta comunió, dintre d'aquesta reunió de clan, jo puc anar netejant, sense tenir que anar al psicòleg, ¿vale? Inclús, vull dir, puc anar netejant aquestes autoimatges negatives o aquestes percepcions negatives que hem rebut de nosaltres mateixos, perquè ens estem veient com ajudem, com col·laborem, com fem. En aquests moments això no interessa, perquè si fóssim així no estaríem permetent-lo de Gaza. Si fóssim de veritat una comunitat solidària com es ven a Europa, o sigui, hi haurien moltes coses de les que estan passant que estarien parades. Però en canvi hem aconseguit, i nosaltres ens hem deixat, vull dir, cuidado, que nosaltres formem part del joc, vull dir, que ens aïllem. I en aquest aïllament el que hi ha és la mentalitat aquella que sobrevisqui el qui vulgui, el qui pugui. El que, si em surten les notícies dient que són els estrangers els que estan robant i fent mal al carrer, ens ho creiem, perquè cada vegada anem tenint més por de perdre el petit espai que nosaltres tenim, el petit control. I això és molt important, a l'hora d'entendre que quan ens han educat a casa, no només amb valors, vull dir, això és molt relatiu, sinó quan ens han educat amb una bona autoestima, amb saber que ens podem equivocar, que equivocant-se un aprèn, que no podem jutjar a ningú perquè no sabem demà el que farem nosaltres. Vull dir, a partir d'aquí som solidaris.
Comparteix, Berta Meneses, aquest diagnòstic tant de la Lídia Oliu com de la Helen Flix en relació a l'aïllament que hi ha cada cop més a la nostra societat?
És evident, però tan, a més és tan sumament greu i juga un rol superimportant, a més de tot el que ha dit, l'educació. O sigui, tenim una educació marcada per l'individualisme més exacerbat. La competitivitat està per sobre de tot. Sí. Ara estan tots neuròtics con la nota de tall de la selectivitat, no? Bueno, se llama pau para remate, ¿no?
Sí.
I que genera molt poca pau, ¿no? És a dir, no s'acompanya el que en el llenguatge junguiano anomenarien el procés d'individuació, que és necessari que el nen es reconegui amb totes les seves potencialitats en l'ésser que és, i la nena, evidentment, i acompanyar aquest procés és tan important. Els judicis i els models i les neurones esmirall i tot això depèn molt d'un context que és ester. O sigui, no deixem de ser nus de relacions, és la definició de persona. I, per tant, tot el món relacional és el que ens crea. I és un món que crea individus aïllats i en competitivitat con el altre. El altre no és l'altre, l'amic meu, el company meu, sinó és quasi bé un enemic, perquè és el que, si treu millor nota, si té més èxit en les noies, si, o les noies en el noi, és igual, eh? Vull dir, és una actitud competitiva. O sigui, és d'un dualisme, la nostra educació és art de bat. Que ell guanyi, jo guanyi, que l'altre, el fet de que sigui molt apt per a les arts o per a les matemàtiques, doncs és extraordinari perquè estan amb ell, que el com aprèn. O sigui, són competitius, són individualistes, són narcisistes, i les xarxes encara l'accentuen molt més.
Vostè, Berta, no és una influencer a les xarxes, eh? Precisament ho és en altres àmbits, eh? Com si diguessin influencers.
Sí, jo no pretenc que posin tots els vídeos aquests, que conferència que dono allà o allà, la posen en la internet i me lo diuen. Ah, sí, no me'n recordo ni del títol.
Una miqueta és com la velocitat a la que anem, no? I la quantitat d'informació que rebem és tanta que realment la nostra ment no té temps d'assimilar-ho, no? I crec que això també és un factor que fa que encara ens tanquem més, perquè és com hi ha tant i tant i tant i tant que no arribem, i fa que no ens puguem veure, no? Que ens mirem però que no ens veiem realment. I ara m'ha fet gràcia, no?, el que deia la Berta, i és com que estem tan preocupats amb la imatge que donarem i no amb el que estem donant, no?, amb el que podem tocar, amb el que podem mirar, amb mirar els ulls d'aquella persona, que és que això penso que és el que ens està separant més i més, i per això els retirs, per això les trobades conscients fan tant, tant de bé, perquè ens retroben i fan que ens mirem realment amb el cor i no amb el personatge que ens hem creat o que pretenem crear-nos.
Hobbes: l'home és un llop per als de la seva espècie.
Escoltàvem a l'inici del programa la veu del psicòleg Rafael Santandreu, que diu, contundent: no et creguis les crítiques. A les crítiques que no són afectuoses no se'ls ha de donar importància, perquè en realitat són producte, ell diu, de la bogeria de la gent. Tots ens equivoquem perquè som humans i la gent ens ha d'estimar amb les nostres equivocacions. Ens deia després també la Berta Meneses, bé, en primer lloc, veure si una crítica té una part que s'ajusta a la veritat, no?, que ens pot ser útil, no?, que si pot tenir una part constructiva, és a dir, que davant d'una crítica, també esmentava la Helen Flix, que pot venir la crítica d'un fill o d'una filla, eh? Sí. O sigui, allò ideal seria destriar el gra de la palla?
Sí, seria destriar el gra de la palla, i sobretot després donar-te en compte de que normalment quan un et fa una crítica hi ha una emoció darrere del que t'està dient, i al mateix temps està movent una emoció dintre teu. Per tant, és molt important, no?, aprofitar aquell quart de segon allò de reaccionar i dir-li a lo millor a l'altre, perquè t'has cregut, o fer-te petit i posar-te a plorar perquè el que l'altre t'ha dit t'ha ferit profundament, perquè realment en cap moment tu li has volgut fer mal o has volgut fer allò que t'està dient tan terrible amb aquella veu i amb aquella manera, no? Aleshores és important mirar, respirar i escoltar, sobretot escoltar què m'està dient l'altre, perquè pot ser que en aquell moment m'estigui parlant d'ell. Pot ser que en aquell moment m'estigui reclamant algo que jo no me'n dono compte, perquè com que funcionem com el conejito blanco de Alicia, vull sempre arribar tard, sempre arribar tard, sempre arribar tard. Pot ser que no estigui mirant el meu treballador, que no estigui mirant el meu fill, que no estigui mirant a la parella. I per un altre costat és pensar, aviam, fins a quin punt el que l'altre m'està dient realment jo en sóc responsable, o senzillament en aquest moment m'ha convertit en una papelera amb el que m'ha vomitat damunt i jo m'he quedat amb la, perdó de l'expressió, amb la merda. Punt. És important, eh?, aprendre a sentir l'emoció que jo noto en el moment en què rebo l'impacte, donar-me aquest espai per respirar I aleshores la ment es comença a posar en ordre. I si veig que m'ha fet tant de dolor i tinc una, i sóc una persona de caràcter, jo en tinc de personalitat, eh? Vull dir, la meva reacció no seria posar-me a plorar, segurament seria contestar-li molt assertivament, molt borde, vale? Però molt assertivament.
Sí, es pot ser borde i assertiu.
Sí, es pot ser borde i assertiu.
Està bé saber-ho.
No, es pot ser. Vale? Llavors, quan jo me'n dono compte d'això, el que li demano a l'altre és un espai que no pensi que no, que no parlarem, però que em doni un espai per recomposar-me, per recomposar-me jo. I això ho faig des que els meus fills tenen... el gran té 5 anys, avui en dia en té 40, eh? Vull dir que fa molts anys... Aviam, jo vaig estudiar budisme, vaig fer retirs, vaig entendre en un moment determinat que la ment emocional no la podies callar, però sí que podia ser un cavall el que aprenguessis a muntar, a galopar, no? Vull dir, llavors, bueno, doncs, poc a poc, a aquestes alçades, més fàcil. Però sí, hem d'entendre que el retret, que el judici de l'altre, pot ser tant el seu perjudici cap a nosaltres... senzillament perquè som alts, perquè som morenos o perquè som rosos, eh? Vull dir, podem ser així de simples, o realment algo que jo no me'n dono compte, que estic fent, i que aquest retret té que servir com una crida d'atenció perquè ho deixi de, perquè ho deixi de fer. Val? Hi ha un intercomillat, hi ha una cosa del ChatGPT que a mi em fa molta gràcia, vull dir, quan m'ho van estar explicant i de més, vull dir, fent un curs de creació i, de, i això, i em van dir, no, és que hem comprovat que si tu ets amable amb el ChatGPT comet un 45% d'errors. Si ets directiu, borde i poc amable, s'equivoca només un 10% de vegades. A mi això, amb el tema del ChatGPT, doncs, bueno, val, doncs serem bordes, val? Jo soc de les que li deia, hola, bon dia, què tal, val? Però bueno, doncs, serem...
Que penalitzi l'amabilitat.
Vale, això és el que a mi em va fer clac. Vaig pensar, a quin punt hem arribat que estem entrenant una IA per no tenir en compte l'amabilitat. L'amabilitat penalitza. Això em va posar una miqueta els pèls tiesos.
Déu-n'hi-do, eh?
Esclar, fort.
Sí, sí. La Berta, sap, o sigui, recordo que ens va fer una introducció sobre la intel·ligència artificial, no? Que sí. Té el seu propi discurs.
Sí, sí. No, en aquest tema estic totalment d'acord. Bueno, he vist com rectifico determinades informacions que dona i molt amablement em diu gràcies i demano a altra persona, pregunta-li això. I ha incorporat el que he dit jo.
Sí.
O sigui, és increïble, o sigui, no, és una manipulació total. Hi ha una velocitat increïble, o sigui, és una eina molt potent, una eina sí. Que hem d'aprendre molt per a poder-la utilitzar de manera correcta.
Sí.
I, per suposat, que no té consciència.
No. Efectivament, això ja va quedar clar, eh?
Va quedar clar.
En dos programes que hem dedicat a l'Ofici de Viure no estem parlant efectivament no. De consciència.
El que passa és que en això que estaves dient, no? És veritat que quan tu dius una cosa molt difícil a l'altra, un judici molt difícil, li dius amb molta amabilitat, l'altre li rep millor. Jo no puc afirmar-lo. No ho puc afirmar perquè tot depèn de la veritat dura del judici que estàs fent. Perquè si és una veritat que és molt dura d'acceptar a la persona que l'estàs dient, per molta amabilitat que posis, és molt complicat. No? I és tot un diàleg, o sigui, necessita temps de maduració. És un diàleg que no és en un plis-plas quan hi ha un tema que és fort. És un diàleg pausadament, no tant és amabilitat com ritme. És necessari un ritme perquè lo pugui assimilar, perquè no, perquè potser és una renúncia o un reconeixement intern que sempre ha volgut posar sota l'alfombra, no? I aleshores... molt difícil, no? I això ho podem veure en molts moments quan el judici no està en judici, sinó una evidència que es viu com a judici, però és una evidència. I aleshores hem de transformar molt el món de les relacions. L'excés d'amabilitat moltes vegades és l'altre no té capacitat d'assimilar-lo.
L'excés d'amabilitat.
Sí. L'altre no té capacitat d'assimilar-lo i entonces lo tengo que donar así a sorbets, no? I vull dir que a vegades quan tu deies jo soc de reaccions fortes i m'he de buscar l'espai, no? A vegades en aquesta agressivitat que pot emergir apareix després una bellesa, i val dir, és bellesa, a més, el que imagino, en el món de les relacions, extraordinària. Extraordinària. I ha estat a partir d'un judici bastant així, tallant.
El que passa és que hi ha que aquí ara hem de posar en context, vull dir, una cosa és quan algú et fa un judici d'aquest tipus tallant i tens molt clar que la persona està fent aquest judici i tens molt clar que t'està ficant el dit a la llaga, aquí sí que podem entrar en un pim-pam i a més, vull dir, jo sóc dels que baixo el to de veu, vull dir, perquè sóc conscient de que és un moment delicat en el que s'han de posar les coses damunt de la taula.
Però és necessari temps,
sí,
Aquí
sí,
el ritme és fonamental.
És lent. Té que ser lent i té que ser una conversa, no de fer-la 5 minuts i perquè arribo tard a la feina, sinó ens hem de sentar. Jo aquestes converses a vegades eren d'aquelles que si eren els 5 minuts abans, o els hi aconsello també als meus pacients que si són 5 minuts abans és deixem-la per després i després ens anem a un restaurant o a un bar perquè no arribi la sang al riu, o sigui, entre la gent, i llavors es posi el tema una altra vegada damunt de la taula, no? I evidentment en lloc d'entrar a discutir-li a l'altre el judici que ha fet és preguntar-li per què pensa això, què li he fet, què ha dit, que jo no m'hagi donat compte, no? I inclús en un moment donat donar-li la raó i reconèixer-li allò en el que me'n dono compte d'entrada d'aquell discurs que té tota la raó. I dir-li, però l'altra part no l'acabo de veure. Vull dir,
sí,
podem parlar d'això?
Sí,
vull dir, llavors, en aquest ball, perquè això llavors és un ball, no és en aquell ball, vull dir, realment podem arribar a treure coses molt interessants sobre l'altre i sobre nosaltres mateixos.
Lídia, la Berta Meneses ens parlava de segons quines veritats dures que tu, m'imagino, a la consulta, com a bona psicòloga, intentes que sigui el pacient o la pacient que arribin en aquesta conclusió, no? O sigui, tu no dius aquesta veritat dura.
Sí que és veritat que depèn, no? Clar, dependria molt de quin context o de quina és aquesta veritat o de quina és aquesta situació de la que estem parlant, però des d'on jo treballo teràpia sí que d'alguna manera és com anar dirigint o reconduint la situació perquè aquella persona, si ho ha de veure, ho pugui veure des de la seva pròpia mirada, des dels seus propis ulls, la seva pròpia experiència, o de vegades és necessari també a la consulta generar certa confrontació, que confrontació no vol dir un atac quan entrem aquí terapeuta-pacient en una lluita, sinó sí, com una confrontació amable, sabent que l'espai de teràpia és un lloc segur, i per tant, si s'està remoguent, no? Com alguna d'aquestes veritats dures en aquest entorn, vol dir que també és l'entorn per poder-ho revisar des de la seguretat, per així quan en algun moment això es pugui traslladar a altres entorns, doncs feines, parelles, amistats, el que sigui, hi hagi també les eines per sostenir allò que et pugui arribar de fora.
La temporada que ve dedicarem precisament al fet de complaure amb la intel·ligència artificial, fins a quin punt aquest fet de complaure sistemàticament per part de la intel·ligència artificial és compatible amb la teràpia. Ho dic perquè vosaltres moltes vegades confronteu a la consulta el pacient o la pacient i això és el que no té la intel·ligència artificial, això és el que no fa, confrontar la persona. Això en parlarem però la temporada que ve. Per acabar, Wendyer deia, fes un cop d'ull per veure com funciona el món. No pots complaure tothom. En realitat, si aconsegueixes complaure el 50% de la gent, ho estàs fent prou bé. I esteu d'acord amb aquesta xifra? Jo diria fins i tot que és molt, el 50%.
Sí, jo també penso que és molt.
Depèn en quin context estàs mirant, realment no arriba.
No arriba, eh?
No. Hay contextos que a lo millor tenen un tant por cent més elevat, no?
Sí, clar.
Però tot depèn, no? Així, mirant el món tal com està, no arriba al 50% ni molt menys.
Ni molt menys, eh?
Ni molt menys.
No, què va. Vull dir, moltes vegades jo penso que si t'acontentes a tu mateix i tens un món petit de la teva família o del teu nucli proper en el que se sentin còmodes i acollits en un espai segur, i en tens més que suficient.
Ella hi ha mogut per aquest coneixement, pots començar a enfocar d'una altra manera les actituds crítiques dels altres. Quan algú no estigui d'acord amb el que tu diguis, en lloc de sentir-te ferit, pensa que t'has trobat amb una de les persones que estan dins el 50% que no està d'acord amb tu. Saber que et diguis el que diguis, o pensis el que pensis, o facis el que facis, hi haurà algú que no estigui d'acord amb tu, és la millor manera de sortir del túnel de la desesperació. Ell ho recomanava, sobretot, aquest psicòleg nord-americà, a l'hora de parlar en públic. Ell deia, quan tinguis un auditori al davant, una classe, etc., sàpigues que no agradaràs el 50% com a mínim de la gent que t'està veient. Per tant, això pot ser molt útil.
Sí, a l'hora de fer conferències o de donar cursos o de fer xarles obertes, sí que és important. I sobretot no sentir-se atacat per cap pregunta que pugui semblar impertinent o no. Mirar-hi sempre la benevolència en la construcció de la pregunta.
Bé, doncs... O donar-li la volta.
Exacte.
Hi ha vegades que és genial una pregunta que trenqui inclús el... No perquè t'estiguis burlant del que t'està dient, no me refereixo a això, sinó que sorprengui el que pregunta, perquè tu també le canvies de nivell, le canvies de raïl, i queda que no sabe com continuar, no? Com dient, sí...
Seria?
Sí, és una mena de koan, no? Estan atacant per un lloc, és com el lloc d'espases quan hi ha arts marcials, no? Atacen així i l'altre ataca per altre nivell, i així és com és el lloc, no? Però sí que és important, perquè això passi, perquè tinguis aquesta llibertat, no sentir-te atacat. A vegades, quan t'arriba un judici fletxa, com jo dic, te fa herida. Però si tu eres una copa, lo reculls i te dona temps d'elaborar una creativitat que potser dius, d'on m'ha sortit això?
Que bonica, la imatge de la copa.
La benevolència.
Berta Meneses, Helen Flix, Lídia Oliu, ha estat un plaer. Senyores, moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure, que tingueu un molt bon estiu.
A tu, Espai.
Igualment, gràcies per aquest espai. Adéu.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Parlant de judicis, de crítiques alienes, Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Què en penses dels diferents punts de vista que formen la realitat?
És complexa, de veritat, quan estem veient que l'altre està pensant alguna cosa diferent a nosaltres i que pensem que allò que està veient l'altre no és correcte o no és com és la veritat, perquè nosaltres simplement ho estem veient d'una altra manera. I aquest és un nivell d'incomprensió de la diversitat, de la capacitat de pensar i d'entendre la veritat o la realitat. Quan veiem aquesta diversitat, de que l'altre està pensant diferent, està veient diferent, ens està fent una altra proposta, hi ha una riquesa al darrere. Però sovint, si no coincideix amb la nostra manera de veure-ho, fins i tot ho podem arribar a veure com un obstacle o un enemic, aquella manera de veure. Aleshores, entrem en conflicte. Som capaços inclús d'arribar a l'agressió física, per la defensa d'un punt de vista, de veritat. Però si ens n'adonem de que tots tenim un punt de veritat, encara que sigui molt petit, molt, molt petit, tots tenim una manera de veure la vida, tots tenim una manera d'entendre què és ser un ésser humà, podrem obrir-nos, podrem obrir el nostre propi punt de vista, la nostra manera de veure, s'obrirà una mica. I aquesta apertura és la que aporta riquesa i la que aporta coneixement. Estem acostumats, Gaspar, a aprendre acumulant coneixement i conceptes, però no a integrar-lo ni a veure el coneixement com l'accés a una versió més àmplia del que jo sé. Només incloent el que els altres veuen i el que els altres pensen, puc fer jo que la meva visió s'obri una mica més.
Sergi Torres, tancant el programa d'avui, com cada diumenge. Gràcies, Sergi. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada a tots.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies.